Són les 10 de la nit.
Espurnes, un tast diari de poesia, amb Carme Catà i Eduard Soler.
De Rafael Llop i Casanova a la cova. L'infantó somriu a la cova vella. En un cel festiu, l'aire pinta un niu de cançó i d'estrella. L'infantó tenim a la cova antiga. Bufa l'aire prim, l'or d'un nou raïm i una nova espiga. L'infantó veurem a la cova injusta. Tots els que hi cantem ja la creu li fem amb els cors de fusta. I forgem els claus, i trenem corona, i ens juguem els daus. L'infantó d'ulls blaus que la cova es dona.
Espurnes, un tast diari de poesia, amb Carme Catà i Eduard Soler.
Des de Ràdio Estel, us desitgem bon Nadal.
Cada dia de dilluns a divendres, a les 10 de la nit, Temps de Diàleg, el programa que descobreix i aprofundeix en la diversitat religiosa de casa nostra. Un espai del grup de treball estable de les religions i conduït per Juan Pablo Torrents. Temps de Diàleg, cada dia a les 10 de la nit a Ràdio Estel.
Els pobres són els descartats de la nostra societat. Aquesta frase del Papa Francesc és el lema de la campanya de Nadal de Càritas Diocesana de Barcelona, perquè tots i totes som retalls, i Càritas és un gran teixit de persones, vivències i gestos que ofereix noves oportunitats a qui la societat descarta. Fem que tothom tingui un motiu per celebrar el Nadal. Col·labora amb Càritas. Ajuda'ns a ajudar a través de la nostra pàgina web caritasbcn.org o bé adreçant-te a les oficines de Plaça Nova número 1.
RadioEstel.cat, el teu portal, la teva actualitat a la xarxa.
Temps de Diàleg, un espai de saviesa on desvetllem i ens apropem a les diverses tradicions religioses presents a casa nostra. Sota la direcció del grup de treball estable de les religions.
Bona nit i benvinguts a Temps de Diàleg, el programa de Ràdio Estel que descobreix i aprofundeix en la diversitat religiosa de casa nostra. Avui parlarem sobre l'ISCREP, l'Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona, amb la Núria Caum, cap d'estudis, i la Roser Soler Besteiro, professora d'aquest institut. Coneixerem tres noves paraules del nostre vocabulari interreligiós, la vida de Teresa d'Àvila, doctora de l'Església, i, com sempre, tot acompanyat de música escollida per les nostres convidades. Us parla Juan Pablo Torrents, acompanyat de Jordi Carretero a les vies de so. Comencem amb la primera paraula del vocabulari interreligiós.
Temps de diàleg. Lèxic propi que ens apropa a les religions.
Diàleg pastoral, cristianisme. En el protestantisme és la conversa que sosté el pastor sobre un tema que preocupa un creient que busca orientació espiritual en un marc de lectura bíblica i pregària.
Temps de diàleg, amb el suport de la Direcció General d'Afers Religiosos de la Generalitat de Catalunya.
La Núria Caum és llicenciada en Geografia i Història per la Universitat de Barcelona i en Teologia per la Universitat Pontifícia de Comillas. És religiosa de la Companyia de Maria i actualment és sotdirectora i cap d'estudis a l'Institut de Ciències Religioses de Barcelona, a la Facultat de Teologia de Catalunya, i col·labora amb l'Institut de Teologia Fonamental de Sant Cugat. Roser Soler és llicenciada en Filosofia i Lletres per la Universitat Autònoma de Barcelona, en Estudis Eclesiàstics i en Teologia Sistemàtica per la Facultat de Teologia de Catalunya i és membre d'ATE, Associació de Teòlogues Espanyola, i de la Societat Europea de Dones Investigadores en Teologia i professora a l'ISCREP. Bé, doncs, benvingudes, Núria i Roser. Gràcies per estar aquí. Molt bona nit.
Bona nit.
I bona nit, també.
Bé, per començar aquest temps de diàleg, us volia preguntar, per descomptat, què és l'ISCREP? Pregunta obligada. I quina és la seva missió, Núria?
Ara, l'Institut de Ciències Religioses de Barcelona és una institució de caràcter públic del Bisbat de Barcelona que té com a objectiu prioritari l'ensenyament superior del fet religiós i de la teologia catòlica, no? Llavors, entre els seus objectius fonamentals està la formació teològica als laics i també ser una plataforma des d'on es promogui el diàleg entre la fe i la cultura, bàsicament.
Mm-hmm. Roser, alguna cosa a dir o ja...?
Bueno, sí, és... no, en general, millor doncs, que es vagi des de la perspectiva doncs, de dalt de tot, no? De dalt de tot, bueno, de la secretaria, de la direcció
queda
en quant
clar,
a programa. Sí.
Queda clar.
Jo només voldria aquí com matisar, i si és concretament doncs, en l'àrea del diàleg interreligiós i la feina concreta, doncs, que és la meva, de matisar un aspecte.
Sí, digues.
Perquè... en realitat, ser professora del diàleg interreligiós, jo diria que hi ha un nivell de diàleg, diria no, és el que està establert, no? Mm-hmm. Un diàleg, doncs, que és el del dia a dia, el del bon dia, el de compartir un cuscús o un pa amb tomàquet, el de preguntar pel teu nen com està, que això és per tothom. Mm-hmm. Hi ha un altre nivell de diàleg, que és el de la pregària, allà on ens podem trobar, doncs, a diferents religions i podem resar junts. Un altre nivell tampoc és el que interessa directament ISCREP i la meva feina. El tercer seria el de la justícia, només faltaria que no ens trobéssim doncs, per lluitar per la justícia, i un quart nivell, que és el del diàleg a nivell intel·lectual, el del diàleg teològic. I aquest és el que, potser d'una forma més... no, potser no, segur, d'una forma més específica és finalitat d'ISCREP i concretament doncs, de la meva assignatura. No? Mm-hmm. Això és el més important, i diria en tant que, com a assignatura, doncs, el que pretén és aquesta coimplicació entre la teologia de les religions, per dir-ho d'alguna manera, i la teologia del diàleg interreligiós, però que estem acaballant.
Núria, com a sos directora i cap d'estudis de l'ISCREP, quina és la teva tasca?
Doncs bàsicament la tasca és la coordinació acadèmica de tot el centre, no? Vetllar perquè el desenvolupament dels diferents plans d'estudis que tenim doncs tirin endavant, atendre tant les necessitats dels professors per estimular l'acció, l'activitat docent, com també la dels alumnes, no? Per fer que tot el seu procés en el centre doncs sigui realment exitós, no? I vetllar perquè aquesta oferta doncs estigui actualitzada. És a dir, a l'institut tenim la gran sort de tenir un marge com d'actuació i de servei, no?, amb diferents instàncies tan eclesials com socials, que ja n'anirem parlant. I jo crec que aquest és un punt realment interessant i important, no?
I sí, aquí Rosa. Afegiria que... I què es fa? A veure... Jo puc dir, d'altres assignatures o de la meva mateix, que puc fer servir uns textos doncs, inclús de fa 4 anys o 5, que tampoc és tan passat de moda, no? Però com que hi ha un diàleg profund amb els alumnes, com que hi ha una posta al dia contínua, aquell mateix text doncs, és vàlid, però pel dia d'avui. Aleshores, és veritat que realment es fa, o s'intenta fer, o el que jo conec, i de professors que conec, i alumnes que també... han notat això, eh?
Mm-hmm. Roser, ja has comentat abans que ets professora sobre diàleg interreligiós.
No, de teologia de les religions.
Ah, perdona. Ens podries explicar quina matèria dones en aquesta assignatura?
Bé, hi hauria primer un primer pas que hauríem de veure què vol dir la teologia de les religions o teologia cristiana de les religions. I en d'altres títols que podrien sortir. En tot cas, hi ha alguna cosa que hem de fer en un primer moment, que és, jo dialogo des del meu punt de vista cristià. Mm-hmm. Els alumnes dialoguem des del punt de vista cristià. I aleshores jo haig de saber, en aquest diàleg, què haig d'explicar per poder tenir jo les coses clares i que una taula de diàleg no es converteixi doncs, en una componenda en la qual jo vulgui quedar bé amb una colla d'elements de rebaixar els meus pressupòsits i que l'altre també els rebaixi com tal de trobar-nos. El diàleg no seria bo, això. Uh-huh. Aleshores, hauria de ser doncs, de donar aquells elements que són els irrenunciables, entre cometes, en el meu àmbit religiós per poder dialogar amb un altre. Per exemple, la qüestió de la unicitat i la salvació universal de Jesucrist, no? Mm-hmm. Clar, jo haig de saber què hi poso darrere d'aquestes paraules, què hi poso darrere d'aquestes paraules quan parlo amb cristians amb els quals compartim una mateixa fe, mm-hmm. o bé què hi haig de posar, com ho puc dir i com ha de ser el diàleg per fer-ho present entre jueus, budistes o musulmans o, doncs, amb hindús, no? Per què? Perquè no és el mateix. Jo no puc actuar de la mateixa manera. Uh-huh. O no puc fer servir les mateixes paraules. El llenguatge ha de ser diferent. Uh-huh. Uh-huh.
Parlant de diàleg interreligiós, a totes dues, quines matèries doneu per formar els vostres alumnes en aquest àmbit, Núria?
A veure, bàsicament a l'institut tenim organitzats uns estudis de llicència amb una especialitat que és la del diàleg interreligiós, ecumènic i cultural. Mm. Llavors, doncs, és tot un pack d'assignatures que desenvolupen aquests tres grans àmbits de diàleg que, al meu entendre, en aquest moment són realment necessaris i que qualsevol persona creient doncs és important que els abordi en un moment donat, no? Llavors, en l'apartat de diàleg interreligiós, hi ha com dos tipus d'assignatures, jo diria. D'una banda, hi ha unes assignatures que estan orientades a afavorir un coneixement de les diferents tradicions religioses en si mateixes, budisme, hinduisme, daoisme, islam, evidentment. Vull dir. I després hi ha un altre pack d'assignatures que aborden més específicament l'àmbit del diàleg. Des d'una perspectiva filosòfica, tenim dos seminaris que aborden els principis i els fonaments del diàleg en si mateix i també els instruments que tenim per al diàleg. I des d'un punt de vista teològic, la teologia de les religions, que és l'assignatura que imparteix la Roser Soler. Uh-huh. Després, en el que és l'àmbit de diàleg ecumènic, doncs tenim algunes assignatures que aborden les relacions i també els trets fonamentals de les diferents confessions cristianes, des de les esglésies ortodoxes, la teologia protestant, i també els diferents, la història dels anys recents de l'ecumenisme a partir del Vaticà II, no? I també pel que fa relació al diàleg cultural, doncs tenim un parell d'assignatures que aborden aquestes qüestions, no? Tant des d'un punt de vista filosòfic, amb una assignatura que ressegueix una miqueta els trets fonamentals de la cultura, però veient una mica quins han estat les grans línies de pensament filosòfic des del segle XX fins ara. I també tenim una altra matèria més de caràcter sociològic que aborda l'anàlisi sociopolítica de la cultura actual, no? Perquè quan sempre abans de dialogar has de conèixer una mica l'altre, no? Llavors aquest és com una mica l'esquema dels estudis de llicenciatura en diàleg que anem impartint, que és com el tronc gruixut.
I nosaltres comptem que es faci això, perquè si això no es fa, el que diu la Núria, aleshores la meva assignatura tampoc tindria massa sentit, no? I justament en ordre a aquest diàleg, una de les primeres coses que plantegem és que si jo haig de tenir un diàleg a nivell interreligiós, aleshores també és normal que aquest diàleg es pugui donar d'una forma intraeclesial. És a dir, que clergat i laics, doncs puguem dialogar amb totes les qüestions que siguin pertinents, sigui a nivell doctrinal, sigui a nivell litúrgic, catequètic o el que sigui necessari. Respecte al contingut, i també comptant amb aquest marc cultural, doncs, que se suposa que ja coneixem i sobre el qual, doncs, fem el diàleg, aleshores sí que té sentit que puguem parlar. Per les religions, per exemple, què s'entén per salvació? Perquè aquest és el nucli essencial. Perquè, diem, es diu en general que una religió el que cerca és la salvació dels seus fidels. Bé, bueno, doncs com ho presenta cada un. Però també, al llarg de la història, com s'ha presentat dintre de l'Església Catòlica. Perquè ha anat evolucionant des d'un primer temps fins avui dia. És a dir, que el que mirem és les principals posicions teològiques que hi ha respecte a la qüestió de salvació, perquè és a partir d'aquí que podrem dialogar amb les altres posicions. Emparant això, lògicament no està tret, doncs, del que pensem, sinó que hi ha tots uns documents pontificis que avalen aquest pas. I això és interessant, perquè també hem de conèixer, a vegades diem coses, doncs, que l'Església ha dit i no les ha dit, i viceversa, no? Doncs que es dona a conèixer aquests documents pontificis més importants de cara a aquest diàleg interreligiós. Al final, doncs, també hi ha algun exemple de diàleg amb els musulmans o amb el món jueu, no? Però jo penso que almenys és un primer pas important per obrir un camí a nivell intel·lectual.
Bé, doncs fem una pausa per escoltar la segona paraula del vocabulari interreligiós del programa d'avui i la primera peça musical del nostre programa.
Temps de diàleg. Temps entre religions. Temps de diàleg. Lèxic propi que ens apropa les religions.
Imam, Islam. Pels musulmans sunnites, un imam és considerat com un guia. En l'Islam, un imam és la persona encarregada de dirigir l'oració col·lectiva.
Temps de diàleg. Amb Juan Pablo Torrents.
Yeah.
Temps de diàleg, on descobrir espais de saviesa entre religions.
Bé, seguim aquí a Temps de diàleg, parlant amb la Núria i amb la Roser sobre l'Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona. Més preguntes. Sou les, de les primeres universitats en la formació online, és així?
Sí, a veure, a nivell d'ensenyaments eclesiàstics, sí. És a dir, aquí l'Institut ara fa uns 15 anys o així va fer l'aposta d'iniciar el procés d'oferir la teologia per internet i es va voler fer des d'un bon primer moment tenint doncs, el vistiplau de la Congregació Romana de l'Educació Catòlica, que és una mica el nostre Ministeri d'Educació, com si diguéssim, no? I llavors doncs, bueno, ens van donar un permís temporal que després ells amb el temps doncs, han anat ratificant. De manera que respecte a ensenyaments eclesiàstics sí que som el primer centre que va oferir de graus acadèmics amb reconeixement oficial per internet. Ara bé, és una obvietat que a nivell civil els estudis per internet s'han multiplicat i per tot arreu i que, per tant, doncs, avui en dia els estudis per internet estan és una qüestió com a molt habitual. I, de fet, la mateixa congregació ja ha donat més permisos a altres institucions en l'àmbit eclesiàstic.
Una altra qüestió. L'ensenyament de la fe o de les creences es pot transmetre? És a dir, suposo que la vivència i la capacitat de transmetre del professor o de la professora és important, no? Quin tipus de professorat teniu actualment a l'ISCREP?
A veure, per nosaltres, després la Roser completarà, no?
Sí, però són per nosaltres, dues preguntes,
sí. Sí, sí.
Dues qüestions.
Per nosaltres el que és important és donar elements perquè cadascú, des de la situació i des de l'experiència personal que fa, doncs la pugui il·luminar, la pugui contrastar, la pugui enriquir, la pugui criticar, la pugui, en definitiva, pugui créixer, no?, amb el que són les pròpies, el propi bagatge de fe o de conviccions o de reflexió sobre aquestes qüestions que són tan eminentment vitals, no? Llavors, no ens movem tant en un àmbit de catequesi o de tal, o de comunitat religiosa, sinó en un àmbit d'oferir una sèrie de coneixements que estan basats en l'experiència de generacions i generacions de creients que han anat formulant les seves inquietuds i les seves recerques i que l'Institut els ofereix per tal que tothom doncs, s'hi pugui emmirallar i es pugui enriquir. No? Jo crec que una miqueta aquest és com el nostre objectiu.
No, hi estem completament d'acord. A veure, la fe no es transmet a través de la facultat, es transmet a través d'uns llibres, no? Ni d'un professor. I el que fem nosaltres és donar coneixement sobre les creences, el coneixement sobre. Però fem el que fem, sigui l'assignatura que sigui, per mi l'important, i penso que ISCREP, Déu-n'hi-do, en aquest sentit, com hi està responent, és poder donar un sentit crític, formar en un sentit crític, respecte a l'àmbit que ens és propi, no és pas el de la biologia, sinó que és el de la teologia. Tu has dit de donar unes eines, de donar uns instruments per poder llegir, per poder dialogar, per poder conèixer. I això és el que m'interessa. O sigui, el que m'interessa no és que un alumne, ni és el meu interès a nivell personal, que un alumne sàpiga perfectament l'origen, per exemple, del pecat original, qui posi darrere el que vulgui. No m'importa això. El que m'importa és que amb els coneixements que nosaltres li donem, sigui capaç de posicionar-se d'una manera crítica enfront d'aquests textos o enfront de... Crítica no vol dir tirar per terra, però vol dir de pensar, repensar i de veure què és el que crec. En l'àmbit que sigui. I en aquest cas, doncs, el de la teologia.
I en aquest sentit, doncs, el perfil del professorat és molt important. Vull dir, de fet, jo crec que dic una gran veritat si dic que el gran capital que té l'Institut és el seu professorat. Vull dir que capital humà que tenim és aquest, i gràcies a ells doncs, podem tirar endavant la tasca. No? Mm-hmm. Són persones que parteixen d'unes conviccions personals importants, d'una capacitació acadèmica doncs, molt rellevant, i això els alumnes amb les diferents avaluacions que anem fent periòdicament a l'institut ens ho van reconeixent, doncs la competència acadèmica dels professors i també la seva dedicació i la seva capacitat per entrar en diàleg, per entrar a valorar i a sopesar doncs, totes les qüestions que es plantegen a les aules. No? I això jo crec que és, bueno, és la nostra gran riquesa.
Uh-huh. Ara hem parlat del professorat, passem a parlar dels alumnes. Uh-huh. La majoria d'alumnes de l'ISCREP són persones en cultura cristiana. Quin perfil fa té l'alumne que estudia a l'ISCREP? Suposo que teniu estudiants d'altres religions.
De fet, clar, l'institut s'origina per donar una formació teològica a laics i és una institució eclesial. Per tant, el seu, diguem-ne, el seu públic així és inicial és, evidentment, les persones cristianes, no? Aquí, ara, jo crec que en els darrers anys, doncs, aquest perfil d'alumnat s'ha anat com diversificant. Llavors, doncs, bueno, tenim alumnes de diferents confessions cristianes, no només catòlics, eh? I això és una gran riquesa, perquè a les aules doncs, hi ha algun adventista, hi ha hagut pentecostalistes, hi ha hagut persones de diferents tradicions, i també tenim professors de diferents confessions cristianes, que això és un, també li dona a l'institut una riquesa important.
El diàleg que diem es practica dintre.
Es va fent.
Si no és una lliçó per veure si la fas, és una lliçó per mi que l'institut posa en pràctica. Sí. I això és important.
Sí, i tenim professors de diferents confessions, no només amb assignatures de diàleg, sinó amb assignatures de teologia cristiana. Sí. Vull dir que en aquest sentit això jo crec que és rellevant. I també estem veient que se'ns acosten a la casa persones que amb una opció religiosa no molt definida, però que estan interessats per aquestes qüestions.
Que tenen una inquietud espiritual o que són agnòstics.
Just. Que es pregunten una mica què hi ha, o persones que van deixar tot el tema religiós fa temps i que ara diuen, ostres, doncs a mi això m'interessa, a veure què hi ha, a veure com ho puc repensar, a veure com... I llavors això fa també que el nivell de diàleg a les aules doncs, sigui força plural.
Força plural. Estic pensant en un alumne que tinc en aquests moments, ni recordo d'on és, però sé que és de fora de Barcelona, que està en un hospital i porta l'activitat pastoral o l'acció pastoral dintre de l'hospital. I, és clar, es troba que a l'hospital hi ha diferents malalts amb diferents confessions religioses, i aleshores ho està estudiant per saber una mica més i saber com pot parlar. I aquest ni és capellà ni és res.
De fet, ahir mateix, a la tarda, vàrem assistir a la defensa d'una tesina d'un dels alumnes de l'Institut de la Llicenciatura de Diàleg, que havia plantejat la seva tesina sobre l'escatologia cristiana i musulmana, i ens parlava i ens deia que ell és professor de religió a Girona i que a les seves aules doncs, té una gran part d'alumnes musulmans. Llavors, doncs, bueno, tot el coneixement que ell està adquirint a l'institut doncs, l'ajuda per poder interlocutar amb aquests alumnes que ells parteixen d'una visió musulmana de la vida i que, per tant, doncs, bueno, plantegen qüestions, no?
Núria, abans has comentat que hi ha persones que s'acosten a l'ISCREP per una inquietud espiritual, personal... Això és un fenomen nou o ja es dona des de fa temps?
Jo crec que això anem veient que de mica en mica es va sent cada cop més usual. Vull dir, és un fenomen relativament nou.
I per què creus que s'està donant per...
Bueno, perquè jo penso que estem en un moment cultural que venim d'una època en la que tota la dimensió religiosa s'havia arraconat força, que ens semblava que tenint una sèrie de valors universals i tenint un procés econòmic doncs, exitós, doncs, la vida ja tirava endavant. I jo crec que estem en un moment que fem l'experiència de que no n'hi ha prou, que l'ésser humà va molt més enllà d'aquestes expectatives i que, per tant, aquest desig de fons i aquesta inquietud de com articular la vida, de quin sentit té l'existència, doncs s'està posant sobre la taula. I jo crec que el nostre context social, les recerques espirituals, en moltes direccions estan a l'ordre del dia, no?
I això es va repetint. I l'altre dia estava en un diàleg interreligiós, en una taula rodona, i ve el que la dirigia i ens demana disculpes perquè aquell dia no hi hauria gent. Jugava al Barça, hi havia la Madonna, hi havia al costat nostre el rabí Escorca, no recordo el nom, i que aleshores no tindríem públic, doncs perquè... I ell s'excusava perquè no en teníem prou. Jo estava davant de 100 persones.
Déu-n'hi-do.
Exacte, però ell, per ell li semblava que era poc, i és que ens va dir cada cop que tractem un tema d'aquests omplim fins i tot més sales. És això que deia la Núria, no? Que hi ha aquest moment, potser el que es fuig és del dogmatisme, es fuig doncs del clericalisme, es fuig d'una religió extremadament organitzada, i en canvi es busca Déu, d'alguna forma o d'una altra. Aleshores jo no el puc buscar de qualsevol manera, doncs els estudis també poden encaminar, ajudar una miqueta, no?, a buscar o centrar una mica les qüestions.
Una altra qüestió. Podríem parlar que el fet de tenir alumnes de diferents indrets, diferents mentalitats, religions, d'alguna manera es forma un diàleg intercultural entre ells i el professor?
Sí, això sense cap mena de dubte. I com l'enfilall de tot el que m'ha estat dient, em sembla que el que es posa en evidència és que el fet de que hi hagi persones amb sensibilitats culturals diferents, amb confessions, descripcions de tradicions religioses i confessions, sobretot cristianes, que és més el nostre cas, diferents, doncs potencia, no?, que hi hagi aquest espai en el que es pugui dur a terme un diàleg.
I és un fet.
Que ric i fecund, no?
Vull dir, és un fet a dintre.
Sí, jo crec que sí, sense cap mena de dubtes. I a més també es dona la circumstància de que, clar, que l'Institut, les persones que hi acudeixen com una oferta de formació que complementa la seva experiència laboral, familiar, tal. I que, per tant, aquí els recorreguts vitals són tan diferents que això mateix, ja de per si, ja afavoreix perspectives, plantejaments i inquietuds molt diverses. No?
Un metge, un bibliotecari...
Just, un físic i un mosso d'esquadra.
Professors i
mosso d'esquadra. Sí, clar.
I és clar, i aleshores, com que almenys des de la perspectiva del virtual, de les classes virtuals, hi ha un espai de diàleg, és que és del tot de diàleg, que és el fòrum. No? I tu planteges una qüestió, després ens en podem anar per d'altres cantons, però jo, aquest any, més que d'altres anys, la participació en el fòrum, uns fòrums oberts, en què la gent pot anar, cada un i l'altre, doncs, pot anar apostant i contestant i dient i no entenc, o tu t'has equivocat, o sigui que amb una practicant jo penso el diàleg, perquè a més és en el respecte més absolut, però a més doncs posant experiències, a Bilbao fem això, doncs nosaltres a València hem fet l'altre i aquí... I el diàleg.
Sí, de fet aquesta ha estat una qüestió objecte de diàleg entre el professorat, de
també,
dir
també.
Com afavorim, com cuidem el nivell de diàleg a les aules, no?, per anar més enllà a vegades de simplement explicar la pròpia experiència, per intentar doncs, donar claus perquè es mantingui el nivell de respecte evident i també el nivell d'exigència acadèmica que requereixen uns estudis. Vull dir que aquesta és una qüestió que...
Aquesta no es pot oblidar, és la nostra tasca també, vull dir, és acadèmica, no?
Just.
Bé, doncs fem una nova pausa per apropar-nos a la vida de Santa Teresa de Jesús i per escoltar la segona música del nostre programa, titulada Llegó con tres heridas, de Miguel Hernández, i interpretada per Joan Manuel Serrat.
Temps de diàleg. Un espai del GTR, grup de treball estable de les religions. Temps de diàleg.
personatges de totes les religions que ens han deixat petjada. Teresa d'Àvila, doctora de l'Església. També coneguda com a Santa Teresa de Jesús, neix a Àvila el 28 de març de 1515 a la casa senyorial de don Alonso Sánchez de Cepeda i de doña Beatriz d'Àvila d'Ahumada. Eren 10 els germans de Teresa i 2 els germanastres, doncs el seu pare va tenir 2 fills en un matrimoni anterior. Des de molt petita manifesta interès per les vides dels sants i les gestes de cavalleria. Als 6 anys va arribar a iniciar una fugida amb el seu germà Rodrigo per convertir-se en màrtir en terra de moros, però va ser frustrada pel seu oncle que els va descobrir. A mesura que es fa gran, la vocació religiosa se li va plantejant com una alternativa, encara en lluita amb l'atractiu del món, ingressant com a monja en un convent carmelita, amb l'oposició del seu pare, el 1535. Santa Teresa va començar a tenir experiències místiques pensant que podrien tenir un origen diabòlic. Sant Francesc de Borja, que la va confessar, la va convèncer que això podia ser bo i que, en conseqüència, es podia reafirmar en la seva espiritualitat. Com ella mateixa relata a la seva vida, el 1559 va quedar convençuda que era Crist qui li inspirava les seves intuïcions internes, les quals va experimentar tota la seva vida. El nucli del pensament místic de Santa Teresa, expressat als seus escrits, és l'amistat existent entre el Senyor i les seves criatures. Va ser beatificada per Pau V el 1614, canonitzada per Gregori XV el 1622 i nomenada doctora de l'Església Universal per Pau VI el 1970.
Temps de diàleg. Un temps per descobrir la diversitat religiosa de casa nostra.
Llegó con 3 heridas, la del amor, la de la muerte, la de la vida. Con 3 heridas viene, la de la vida, la del amor, la de la muerte. Con 3 heridas yo, la de la vida, la de la muerte y la del amor. Llegó con 3 heridas, la del amor, la de la muerte, de la vida. Con 3 heridas viene, la de la vida, la del amor, la de la muerte. Con 3 heridas yo, la de la vida, la de la muerte y la del amor.
Temps de diàleg, un espai del grup de treball estable de les religions.
Bé, seguim aquí parlant sobre l'ISCREP amb la Núria i amb la Roser. Més preguntes? En relació a anys anteriors, heu notat o esteu notant un major interès en la importància del diàleg entre les distintes fes, entre els vostres alumnes, vull dir.
Sí, de fet, la llicenciatura en diàleg interreligiós que oferim per internet no ha parat de créixer d'una forma moderada, però no ha parat de créixer en quant a nombre d'alumnes. I quan hem demanat als alumnes en els processos d'avaluació interna que hem fet a l'institut què havíem de fer, i què volien, com volien que fos el pla d'estudis, doncs hi ha hagut força peticions d'implementar més assignatures de diàleg. I llavors, doncs, des d'aquí, jo això ho interpreto com que hi ha un interès, no? També ens trobem que tenim alumnes que no han fet el primer nivell d'estudis amb nosaltres, però que veuen que oferim temàtiques de diàleg interreligiós i passen al nostre institut per fer l'especialització de llicència, no?
Mira, un cas de Bilbao, els de Bilbao que tenim matriculats és per això.
Tenim gent de Bilbao que està estudiant a
gent de Midrat,
presencialment?
No, a distància.
A distància.
Per internet. Bilbao, Sevilla, Madrid, València...
Sí,
però és per això, perquè no... Dic el cas de Bilbao perquè és el que tinc més present, perquè volien acabar els estudis i no tenien ni la possibilitat de fer un estudi sobre diàleg interreligiós, o sigui, el màster que s'ofereix. Sí.
També han tingut estudiants de Gran Canària, que ells allà tenen l'institut, que el tenen de primer cicle, el primer nivell d'estudis, i llavors doncs, ens van demanar si podien fer l'ampliació de crèdits per poder obtenir el reconeixement de grau. I bueno, ho van estar fent amb les assignatures de diàleg.
Sí.
Una altra qüestió seria, com veieu que està ajudant l'ISCREP a fomentar el diàleg interreligiós?
Bueno, doncs bàsicament a través de la formació, no? Amb tot això que estem explicant, no? També és veritat que, a més de l'oferta que tenim així grossa de la llicenciatura, doncs estem entrant en diàleg i en col·laboració amb diferents institucions, que potser després doncs, tindrem ocasió de parlar-ne, no? I també estem intentant reforçar una miqueta tot el que és la projecció a nivell de comunicació de l'institut. Jo crec que aquesta és una altra via que l'hem oberta més recentment, però que, bueno, que pot ser un servei complementari, no? Que també podem comentar més endavant.
I donat que s'està extenent, també s'està aprofundint, perquè dones la possibilitat d'aquestes homes i dones doncs, que ja estan treballant en diferents barris o ciutats doncs, del Bisbat, dic jo que conegui més directament, no? I aleshores doncs, tenen una altra formació, poden apropar-se d'una altra manera en el diàleg amb les altres persones doncs, d'altres religions. I després, un aspecte, si vols, doncs, més petit o més senzill, i és que entre els alumnes també es van explicant quines són les seves experiències, que és una cosa que jo m'hi haig de posar a dir, no, ei, que aquest no és el nivell nostre. El nivell nostre és l'intel·lectual, és el teològic, vosaltres esteu parlant... Però bé, això vol dir que interessa, que hi estan treballant i que s'estan comunicant, no? Uno, el decreto que ha salido ahora en la diócesis de sobre el diálogo interreligioso en 5 puntos, y te la envía. No, pero es que este no es lo que estábamos... És igual, es dona el diàleg i aleshores es pot enriquir.
De fet, podem dir que la tasca de l'institut té un efecte multiplicador.
Sí.
No? En molts àmbits.
Actualment, quines relacions té l'ISCREP amb altres entitats religioses universitàries d'Europa, de la resta de l'estat espanyol o d'arreu del món?
A veure, recentment vàrem fer un conveni amb una institució de diàleg interreligiós que està ubicada a Viena, que és el CAICIT, i que depèn d'Aràbia Saudí, bàsicament, tot i que després hi ha diferents governs i universitats d'Europa i del món que hi estan implicades, amb els que hem començat una col·laboració amb vistes a fer un curs de diàleg interreligiós per internet a nivell internacional. Llavors, bueno, aquesta és una perspectiva que està, bueno, doncs,
que no saps fins on podrà arribar.
I a veure com, no? A nivell així una miqueta més enllà, estem iniciant contactes amb alguna diòcesi i universitat d'Amèrica Llatina, que també hem de veure una miqueta com es pot anar desenvolupant tot plegat, però que va amb la línia tant d'oferir ofertes de formació a nivell de diàleg interreligiós, com també d'aprofundiment de la formació dels laics, per exemple, la diòcesi de Mèxic, Districte Federal, i estem treballant ja des de fa un parell d'anys i de mica en mica les coses van vertebrant. I més a prop, però jo em sembla que també és significatiu, vàrem signar l'any passat, si no recordo malament, un conveni amb el CEUT, que és amb la Facultat de Teologia Protestant a Madrid, que amb els quals doncs, bueno, ells oferiran crèdits nostres com a, per als seus alumnes com a assignatures optatives, no? I això també, doncs bé, ja l'any passat van venir alguns alumnes seus que van compartir aules amb nosaltres i, bueno, ajuda doncs a ampliar aquesta diversitat de l'alumnat.
I Granada, no? També la
sí, tenim el conveni amb la Universitat amb la Facultat de Teologia de Granada per poder fer les sessions presencials dels nostres alumnes virtuals que estan allà. I llavors, doncs...
És un pas, sempre és un pas.
Sí, són passos per anar s'obrint en altres àmbits, no? I, a banda de tenir la col·laboració amb la Universitat Ramon Llull pel que fa al màster de diàleg interreligiós que estem oferint cada dos anys. Però aquestes són col·laboracions més properes, evidentment.
Mm-hmm. Si no vaig errat, esteu col·laborant amb el GETER, el grup de treball estable de les religions, en diferents programes com són els cursos de formació a funcionaris de la Generalitat. Ens podeu explicar una mica més en què consisteix això?
Pel coneixement que jo en tinc, la Direcció General d'Afers Religiosos de la Generalitat va obrir un concurs per tal de demanar la col·laboració de diferents institucions amb temes de formació interreligiosa pels seus funcionaris, perquè havien detectat una mica aquesta necessitat, no?, de donar unes eines de coneixement de les diferents tradicions religioses a les persones que estan treballant a l'administració pública, no? Llavors, doncs, tant el GETER com Cristianisme i Justícia, Migrastudium i nosaltres ens vam presentar-los una proposta d'un curs de formació d'unes 20-25 hores pels seus funcionaris en horari laboral, evident. Llavors, doncs, aquest enguany, el 2015, és el segon any que s'han impartit aquests cursos i la veritat és que l'acollida entre els funcionaris ha estat molt positiva. De fet, el 2014 se'n van fer 9 i el 2015 em sembla que hi anem pels 15 cursos que estem oferint. I no només que n'estem oferint més, sinó que també aquest 2015 s'han fet alguns cursos més de caràcter especialitzat o monogràfic, és a dir, més pensant, per exemple, en termes jurídics, en els termes jurídics que està afectant qüestions interreligioses, no? O més pensant en persones que estan vinculades a l'ensenyament i en qüestions d'educació en el temps lliure. Llavors, doncs, això realment ens ha sorprès, l'acollida que ha tingut entre funcionaris i, bueno, aquest any estem a punt d'acabar-lo. Veurem una mica si es pot continuar o no aquest tipus de col·laboració.
Des de l'ISCREP heu organitzat o teniu pensat desenvolupar algun congrés o cicle de conferències entorn al diàleg interreligiós?
Bé, jo crec que la nostra marca d'identitat passa més per la formació sistemàtica i per la formació global, és a dir, per cicles de formació més llargs, que no el que és un congrés o el que és un cicle de xerrades, no? Jo crec. I d'altra banda, és veritat que aquí a Barcelona tenim la sort de que a aquest nivell hi ha moltíssima oferta. Llavors, doncs, nosaltres sí que hem fet algun tipus de cursos més breus amb d'altres institucions, com per exemple amb l'Ajuntament de Santa Coloma. Vàrem oferir també pels seus funcionaris cursos de diàleg interreligiós. O també amb Sant Joan de Déu hem fet també algun tipus de curs de formació interreligiosa pels seus professionals en l'àmbit sanitari. Però, de fet, la nostra, com si diguéssim, política és més aviat sumar-nos, recolzar iniciatives d'aquest estil més puntual, no? I en aquest sentit, doncs, això, fa un any llarg que tenim el compte de Facebook i de Twitter en què ens fem ressò de totes les iniciatives de diàleg interreligiós que es duen a terme a la ciutat de Barcelona i les Rodalies. Sí. I ens sembla que aquest és un servei també pels alumnes. De dir, bueno, si esteu vinculats a l'institut amb temes de formació, doncs sapigueu també que hi ha totes aquestes activitats que es fan i que poden complementar la vostra formació. No? També des de la pàgina web de l'Institut doncs estem publicant notícies vinculades a totes aquestes qüestions. No?
Per una altra banda, si mires el Parlament de les Religions o mires altres trobades o mires seminaris o mires estudis, mires els professors que hi ha i veuràs doncs, que molts, o una bona part som, hem passat, estem, doncs, iscrem, no? Que vas col·laborant o que et venen a buscar justament perquè estàs a l'iscrem, no? Aleshores, és una altra manera, també.
Exacte. Sí, i tant.
Ja per finalitzar, com veieu actualment el panorama a Catalunya sobre les múltiples comunitats religioses que s'han establert en els últims anys, les últimes dues dècades, aquí a casa nostra?
Bueno, amb aquesta pregunta es podria fer un altre programa gairebé.
Sí, no?
Però,
bueno, podem fer una segona edició.
Jo penso que hi ha esforços que sumen. No ni dividits ni que treballen conjuntament, sinó doncs, que van sumant, no? Penso doncs, que el Parlament de les Religions doncs, que de la Mediterrània i que es van fent trobades anualment en distints llocs de la Mediterrània, doncs que realment s'està treballant en profunditat de cara al diàleg. I hi ha una bona participació. O hi ha AUDIR, doncs, des d'aquí a Catalunya, no? Aquest centre doncs, que també el que intenta és, i el que fa i el que realitza i pel que es mata, és per aquest diàleg interreligiós. I van haver els passos petits. A l'interreligiós em refereixo més bé. Els diferents grups que hi pot haver, tu has parlat de Santa Coloma, doncs els diferents grups que hi ha, doncs les ciutats o inclús doncs, en els barris. Això seria a nivell interreligiós. Potser és important, però jo penso que encara no hi és prou, ni de lluny, falta molt, perquè hi hagi un bon diàleg a nivell ecumènic. Un bon diàleg que sigui de participació mútua, de diàleg mútu. A veure, si el carrer Tallers, l'església del carrer Tallers, que és l'església central de Barcelona, la més central de Barcelona, fa un curs, un seminari, doncs hi ve un professor de Madrid, que per cert, una professora catalana, teòloga, que està a Madrid, en aquell el seu, que deia la Núria, no? Doncs hi hem anat gent catòlica. I d'altres, doncs, que... O jo ara aniré també el divendres o demà... Demà és divendres o dissabte, no recordo. Doncs en l'església de Sant Pau, no la catòlica, sinó la protestant, doncs que ens anem trobant. Però és camí. De totes maneres, jo penso que no hem de buscar la unitat. El que hem de buscar és el poder marxar junts i el poder conviure junts. El marc cultural, aleshores, és absolutament necessari conèixer... És absolutament necessari i marxar junts. On ens portarà? No ho sé. Però que avui el caràcter missioner de l'Església és un altre i es llegeix d'una altra manera, sense perdre aquest aneu i aquest enviament, però és un altre.
I per això cal fer una feina molt important de tancar estereotips i prejudicis que hi són dins i fora de les confessions.
Sí, sí.
Això és molt important. I per això també jo crec que la tasca de l'Institut en quant a formació o propostes de formació va molt en aquesta línia, no? Que després això, la idea és que sigui una forma que faciliti la trobada, com deia la Roser, no? La trobada amb l'altre, però aquesta trobada, si no es pot, per fer-se, s'ha de fer tancant tots aquests estereotips.
Em cap una
sí,
cosa?
Sí, molt breu, sí. Breument, que acabem.
Trenco una llança en favor discret, perquè si la gent mira el programa, el tant per cent de professors i el tant per cent de professores que hi ha, és un dels centres que realment compta amb què les dones tenen el nivell suficient com per poder donar aquestes classes. I val la pena, doncs, ressaltar-ho.
Queda clar. Bé, doncs, moltes gràcies a totes dues per estar aquí. Gràcies pel vostre temps. Molt bona nit.
I molt bona nit.
Molt bona nit.
I moltes gràcies.
No, a vosaltres per venir. Ara us deixem amb l'últim lèxic del programa i amb l'última cançó, que és Imagine, de John Lennon. I fins aquí el temps de diàleg d'avui, el programa de Ràdio Estel, on volem descobrir i aprofundir en la diversitat religiosa de casa nostra.
Temps de diàleg. Lèxic propi que ens apropa les religions.
Sefardites, judaisme. Aquest mot fa referència originalment als jueus que vivien a la península Ibèrica en l'edat mitjana. Els sefardites van ser expulsats de la península Ibèrica el 1492 i actualment es troben en diversos països tant de l'Àfrica com de l'Àsia.
Temps de diàleg. Temps entre religions.
But I'm